Notícies.
Bona tarda. El plató de Cugat Mèdia serà l'escenari dimecres del debat electoral per a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig. Els 8 partits amb representació al Parlament portaran un representat o de la comarca per debatre sobre els temes que juga la ciutat en aquests comicis. El debat començarà a 2:15 del matí i acabarà a les 11. I es pot seguir en vídeo i també per internet a través de www.cugat.cat, així com per la ràdio al 91.5 de la FM. Per cert, que el termini per exercir el dret a vot per correu a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 12 de maig acaba aquest dijous, dia 9. Encara es pot sol·licitar la documentació necessària a qualsevol oficina de correus i l'oficina del cens electoral és l'encarregada de remetre-la. El dia de les votacions, Correus enviarà els sobres fins al col·legi electoral corresponent i els dipositarà a l'urna a les 8 del vespre, un cop hagin finalitzat l'horari de votació. Ja es pot formalitzar la inscripció dels infants a les escoles bressol municipals. Les sol·licituds per al curs 24-25 s'han de presentar de forma telemàtica i romandran obertes fins al 17 de maig. Les llistes amb el barem provisional es faran públiques el dia 3 de juny i el dia 7 es farà el sorteig a la sala de plens de l'Ajuntament per determinar l'ordenació de les sol·licituds. Finalment, el 17 de juny es publicarà la relació definitiva dels infants admesos i des de l'endemà i fins al 26 de juny es podrà fer la matriculació. El primer equip femení del rugbi Sant Cugat fa història i assoleix les semifinals pel títol de Lliga Iberdrola després de superar 26-17 el Cocos de Sevilla als quarts de final en un maig disputat aquest diumenge a la Guinardera. Les santcugatenques han necessitat una pròrroga agònica després que el temps reglamentari hagi finalitzat amb empat a 14. Les blau i negres es converteixen en un dels 4 millors conjunts de l'estat espanyol conjuntament amb el Barça, el Majadahonda i el Crat Gallec. I el Sanco trenca una ratxa de 4 partits sense perdre a casa i ho fa de la manera més cruel. Ha estat aquest diumenge en el partit corresponent a la jornada 29 de preferent contra el Llerona. Les vermell i negres han posat de manifest la seva superioritat i s'han avançat aviat al marcador, però fins aquí, malgrat el domini, les aproximacions a la porteria rival no s'han convertit en gol. Això ho han aprofitat les del Vallès Oriental, que han resistit i s'han endut un punt amb sabor de victòria gràcies a una diana en el darrer instant del maig.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
La tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dilluns. Informació de servei, comencem amb el Transmet. Anem a saber com està funcionant el transport públic. Albert Garran.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment això és tot des del Transmet.
Bé, doncs, gràcies, Albert. Anem ara amb el trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de dir que, lamentablement, aquesta tarda hi ha hagut un accident a Mortalona amb mort dues persones a la C12 Maials i això doncs ha dificultat la circulació, tot i que aquesta via ja resta oberta. Pel que fa a l'entorn metropolità, destaquem la mobilitat que encara hi ha a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i en sentit Trinitat. En el cas dels accessos nord és on ara tenim les retencions i per això hi ha retencions a la P7 al Papiol, cap a... això és la part sud, això també ha derivat d'un accident a la P7 al Papiol en sentit la B23 cap a la Diagonal i en canvi hi ha retencions a la B30 lateral de la P7 en dos sentits a Barberà i a la C17 i la C58 de Montcada cap a Trinitat. Per tant, demanar-vos, com sempre, molta cautela. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Sílvia.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els nostres pobles i ciutats estan plens de racons populars que són coneguts amb noms que sovint no tenen res a veure amb la denominació oficial. Sovint ens hi referim sense ni tan sols saber d'on ve aquell nom popular. Això és el que passa a un indret del Prat, l'avinguda del doctor Gallart i Monés. Des de fa anys, podríem dir, aquest espai es coneix com la Zonilla, però probablement molta gent no en sap el perquè. Doncs avui coneixerem una persona que en té molt a veure amb aquest nom popular. Ens referim al Jacinto Rodríguez Veiga, gerent de la discoteca Halley del Prat, un local d'oci nocturn que va esdevenir epicentre del Prat durant els anys en què va estar en funcionament. En Jacinto ens acompanya al telèfon. Molt bona tarda, Jacinto.
Bona tarda.
Bona tarda. I als estudis del Prat Ràdio també tenim el Víctor Asensio. Bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, Jacinto.
Hola, bona tarda.
El Jacinto somreia perquè jo crec que ha anat recordant algunes cosetes que ara comentàvem, Víctor. Però avui el Jacinto el anem a descobrir una miqueta més, sobretot aquells que no el coneixem, perquè Jacinto, tu als anys 80 i 90 va ser molt conegut al Prat, com gairebé el rei de la festa de la ciutat, però volem conèixer d'on vens i com vas arribar a muntar la discoteca Halley. Abans d'això, però, la teva idea de negoci era diferent. Tu volies muntar una botiga de cotxes, oi?
Sí, sí, así es. Yo vine de Alemania, que había estado 30 años allí. Y bueno, mi idea, porque en aquellos momentos los coches eran los Mercedes, BMWs y estos coches, pues era lo más vendido aquí en España. La gente los buscaba y tal, y yo intenté buscar montar una tienda. Lo que pasa es que un señor que ya era propietario de la discoteca tuvo problemas con aquella, conocidos, paisanos allí de Extremadura, y me hizo un comentario. Y digo, bueno, podemos probar. Y así empezó todo.
Pero tú no tenías ni idea del negocio de las discotecas, ¿no?
Nada. Yo, además, me gusta mucho la música, pero de bailar y tal, nada. No era adicto al baile, ni a discotecas, ni nada. Cosa rara, ¿eh? Cosa muy rara.
I així, amb aquesta proposta que et fa el senyor propietari de la discoteca, tu la idea de la botiga de cotxes ja
bueno,
la oblides o no?
Claro, decidí, bueno, me quiero quedar en España, sí, me quiero quedar en Cataluña, pues claro que sí. Un sitio que siempre me ha encantado, ¿no? Y digo, bueno, pues probamos. Como trabajar, hay que trabajar. De una manera o de otra, pues vamos a probar, vamos a hacer.
Claro,
sí que es verdad. También me rodeé de gente, pues más o menos, que me asesoró, sabían un poco, conocían el problema que habían tenido los anteriores gerentes de ese local. Y ¿qué hacíamos? Aquello que los otros habían hecho mal, nosotros no lo hacíamos. Intentábamos, había problemas con los vecinos por ruidos, había problemas de ambiente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues subsanar esos temas. Y así fue, y además, para mí, con mucho orgullo y mucho éxito, ¿no? Los vecinos estaban enfadados. ¿Qué? Pues lo primero era insonorizar. Lo segundo, que era el ambiente, que no se había cuidado. Bueno, pues vamos a cuidarlo, ¿no? Con la problemática que ha tenido siempre el PRA, por el tema del ambiente. El tema del ambiente, pero claro, lo que no puedes tener es una discoteca, poner a alguien allí y olvidarte. Eso lo puedes hacer en un sitio, es como yo que sé, según qué sitios de Barcelona o de Miami o de estos sitios, ¿no?
Ja, però Jacinto, però aquí va ser un empresari intel·ligent. Què vas fer? Doncs solucionar els problemes que hi havia, ni més ni menys.
No, i tant.
I jo et volia preguntar, tu deies, bueno, si volies venir a treballar a Catalunya, Catalunya, bueno, és el país que és, però també és gran. Podies haver anat a parar a qualsevol altre lloc. Què és el que et porta tu al Prat?
Bueno, Mira, de hecho yo he tenido siempre casa en Barbalá del Vallés, donde estoy ahora mismo. Y bueno, fue que como conocí a este señor que ya tenía la discoteca, que era paisano de Extremadura y además muy amigo de un primo hermano mío, y, coño, pues me convence y bueno, y mira, y vamos a probar. Y así fue, y así empezó todo. Nos hicimos, especializamos en insonorizar, bueno, yo personalmente. Lo hacía yo todo con ayuda de empresas que siempre escogí, empresas del Prat, porque pues porque pensaba que vamos a coger producto de como se dice hoy día,
de proximidad, cero, ¿no?
De proximidad, sí, sí. De hecho, cuando inauguramos, pues, porque cambiamos el nombre y todo. Quan inauguramos...
De fet, Jacinto, et volia preguntar precisament per aquest canvi de nom. Nosaltres hem presentat la discoteca com a Halley, no?
Sí, perquè, sí, és que en aquellos, antigament en tenia... aquellos... Se llamaba Seamais, però en aquells moments passava el cometa Halley, fue en el año 85-86, y mira, hablando con un vecino que tenía un local al lado, que era José María, un señor que estaba en el partido en el CDS y tal. Oye, pues no, ¿qué aquí? Porque allí éramos amigos de todos. Y digo, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos aquí? Oye, ahora va a pasar el cometa Halley. Pues mira, un bonito nombre, ¿no? Y luego además, no sé quién nos creó un anagrama muy bonito, que era ese cometa, que todavía tengo por ahí recuerdos de ese llaveros y cosas, ¿no? Y entonces, mira, le pusimos el cometa Halley. Le pusimos discoteca Halley. Y luego creo que fue muy acertado, porque luego fuimos viendo que había otros locales Halley. Ya, pero ya no solo en Cataluña, sino en todos los sitios. Es decir, Halley creó un nombre que, en fin...
Va fer tendència,
sí,
i a més era un nom que vulguis o no quedava marcat, perquè al final el cometa Halley, no?, de sentir-lo a la tele, de sentir-lo a la ràdio, etc., al final tant, la gent se'n recordava. I encara avui en dia hi ha gent que recorda el Halley, i no tant Seamais, eh? Seamais no el recorden tant la gent, però no, Halley sí que...
Bueno, el Seamais es que el Halley hizo tal historia de que borró lo atrasado, es decir, se olvidó, la gente lo ha atrasado, que había tenido su éxito, también escuché, ¿no? Pero bueno, ese tema de discotecas y tal no es inaugurarlas, es luego mantenerlas, ¿me entiendes? Mantenerlas en el tiempo, eso es lo más difícil.
Clar, una cosa que has explicat, que també és clau, és que al final la discoteca Halley està, el que abans deia la Carme, la Zonilla, que al final és una mena de plaça, es diu Avinguda del Doctor Gallard Moner, però és una mena de plaça que connecta l'Avinguda Verge de Montserrat amb la plaça Catalunya, és una zona rodejada de cases, allà no sé quanta gent hi deu viure, però centenars de persones, no?
I tant, aquello era bestial lo que se juntava allí, sí.
Clar, i les molèsties que pot ocasionar una discoteca, no? Avui en dia ens semblaria totalment inimaginable tenir una discoteca d'aquestes característiques, com els anys 80-85, al replà de casa, com qui diu.
Vosaltres
vau aconseguir, no?, a través d'aquestes insonoritzacions i de fer una mica de xarxa amb el veïnat, d'evitar-vos, no?
Jo m'encontré un dia que estava allí picando, intentando insonorizar, perquè, claro, luego ya sabes a ver qué problema hay, ¿no? El propio ayuntamiento te lo comenta, los vecinos te lo comenta. Y estaba allí pues picando, ya era tarde, era las 8 de la noche, cosas así, y me bajaron todos los vecinos, de los cuales uno era un carpintero, otro era... En fin, y vivían justo en la avenida Montserrat. Entonces me trataron así como un poco amenazante, ¿no? Y yo le dije, digo, mire, yo soy ahora el nuevo, no me tachen con nada de lo sucedido para atrás, digo, porque vamos a hacer un cambio aquí, vamos a hacer un cambio y vamos a llevarnos bien. Y vamos a molestarle a ustedes contra mejor. Entonces tenían muy mal sabor de boca. Entonces, ¿qué hicimos? Pues eso, concretamente eso, insonorizar bien. De hecho, acabamos, esos señores que eran 5 o 6, acabábamos tomándonos unas cervezas y comiendo unos conejitos en los locales que había alrededor. Pues todos los viernes, cuando ellos plegaban, pues nos juntábamos, como yo también habría por las tardes, nos juntábamos por allí, y hubo incluso alguna crítica de algún local que me hicieron comentarios tontos, como tienes comprado el ayuntamiento. Digo, no, no, digo, perdona. Digo, yo lo que he quitado el problema que tenían, que tenía esta discoteca con el ayuntamiento. Lo he quitado, ¿cómo lo he quitado? Mira cómo me llevo. No, no, sí, es verdad, tienes razón. Si vienes aquí siempre con ellos, digo, pues esos eran los que tenían el problema. ¿Entiendes? Entonces fue... bueno, esto es que se podía escribir un libro, ¿vale? Porque luego mi historia se repite. La zonilla, ¿por qué era la zonilla? Porque era la zona donde se juntaba toda la gente. En aquellos tiempos no había otro sitio en el Prat que reuniera tantísima gente, de todos los sitios, jóvenes, porque claro, todo estaba lleno de bares, había una champanería, estaba el famoso Tres Puertas, que era una whiskería, allí había de todo. Allí había de todo, el Sagaró, el Segafredo, en fin, allí había de todo. Entonces, la manera de reunirse en la zonilla, y bueno, por diminutivo, sabes que siempre suena como más cariñoso disminuirlo, ¿no? En vez de la zona, la zonilla.
Y allí no et sorprèn una mica que la gent jove, o gent com jo, que ja no som tan joves, però que no sí. Hem viscut aquesta època, que no hem conegut discoteques al Prat, o almenys no la Halley, ni algunes d'aquestes, no?, que comentes, no et sorprèn que encara la coneguem com la zonilla?
Sí, és que és sorprendent. Però és que això ja quedó bautizado. Això ja quedó bautizado, la zonilla, perquè, además, duró anys, ¿eh? Duró, siguió. Jo me retiré d'allí, me fui d'allí, al casco antiguo, que precisamente no era una zona muy concurrida, pero tuvimos diferencias, este señor y yo, en formas de llevarlo, no, simplemente formas de llevarlo. Él pensaba llevarlo de una manera, yo de otra, y nos separamos. Entonces yo cogí otra discoteca que había en la calle Ignacio Iglesias, que se llamaba Ecus, Y me encontré con el mismo problema que hay. El problema que habían tenido es que no se habían respetado el descanso de los vecinos, que habían tenido, no habían insonorizado bien, y entonces cogemos EQ y estamos... Bueno, su trabajo me costó para poder hablar con los vecinos. Tuve que buscarme gente que conocida de los dos, que decía mía por parte de un chaval que está con él toda la vida, Manolo Gol. Y digo, coño, vamos aquí, buscamos a alguien, ¿no?, que conozca a la señora que tenía la peluquería al lado de... me parece que son Guillermo, algo así se llama. Digo, tenemos que ver, a ver, ¿quién nos facilita para hablar con ella? De hecho, así fue Antolí, el amigo Antolí, que de toda la vida he conocido como el golf. Y él nos facilitó hablar con ella, estoy hablando con esa señora, ya me recibió, porque la primera vez que intenté, me dio con la puerta en la cara, así literalmente.
Déu-n'hi-do, vas haver d'anar fent bastantes voltes, no?, per aconseguir canviant l'oci. Jo el que et volia preguntar, Jacinto, per cert, has anomenat a Manolo Gol? Carme, sí, és el Manolo Gol que tu coneixes, és el mateix Manolo Gol, eh?
Sí.
Et anava a dir, Jacinto, que ara, amb totes aquestes discoteques que has anat anomenant, no?, i que tu has estat molt vinculat aquí al Prat, ara fa un any, més o menys, es va fer un homenatge, no?, a la discoteca Halley, i concretament a la teva persona, la discoteca de Jacinto, músiques d'aquella època, etc. Com vas viure aquest homenatge fet per gent també del Prat que venia, que recordava? Com ho vas viure, això?
Pues con mucho orgullo. Si entiendes, es que como te puedo definir eso. Muy orgulloso, porque además yo te cuidaba mucho el ambiente. Estaba siempre en las puertas, ¿eh? Yo en las discotecas que he tenido siempre he estado en las puertas y he intentado siempre controlarlas mucho. El ambiente. Siempre, además, sin llegar a golpe ni estas agresividades que se utilizaban poniendo grandes machacas en las puertas. No, lo mío era dialogar, hablar, coger porteros del pueblo y hablar. Y convencer a gente, bueno, pues que no era su ambiente. Y vamos y nos tomamos una cerveza aquí en el bar para que veas que no hay un desprecio. Claro, también he tenido que saber apalear el tema de lo que te decían, sí, pero tú eres racista, ¿no? Mira, yo no soy racista, hijo. Yo, lo que pasa es que no es tu ambiente, ¿ves? Mira, y se lo enseñaba, al fin convencido, unos más, otros menos, pero en fin, y luego ya esto se hizo vox populi entre todos, ¿no? Entonces venían, yo me acuerdo que venían hasta los padres y que teníamos la sesión de tarde y con críos más pequeños de 16, de coño, Jacinto, déjamelo entrar aquí, que si está aquí yo sé que está bien y estoy tranquilo. Digo, coño, pero es que no puede, es que no tiene la edad. No, pero yo me hago responsable. Digo, no, aquí el que se hace responsable soy yo, soy el gerente, ¿me entiendes? Y entonces, por eso también me relacioné mucho con toda la gente. A través de Manolo, que es un chaval que le gusta mucho el deporte, es periodista, de hecho, de deportes y tal, colaborábamos con el equipo de la EPRA, colaborábamos con todo el mundo. Cuando cualquier platense ganaba, le hacíamos un homenaje, le hacíamos un vito de honor en la discoteca y tal. Claro, nos hicimos muy, muy populares, ¿eh? Muy populares.
Ja hem pogut, veure, Jacinto, que ets un home intel·ligent pels negocis, has sabut com tractar la gent i això després sí. Ha anat, t'ha afavorit i és el que s'espera, no? De la gent que treballa pels justo, demés, no? Oferint el que sigui.
Sí, que estés al frente de tu negocio, porque eso es lo que hace que de algún modo triunfes y a la gente le gusta. Uh-huh. El famoso dicho al ojo del amo
engorda el caballo. Sí.
Mira, bien, pues después montamos el New Pin, no sé si tenés más
tiempo,
¿no?
Ui, és que, Jacinto, tu dius, podríem escriure un llibre, però és que podríem estar aquí fent 50 programes més del Connectats, però és que no tenim, temps.
Cuando vosotros digáis, podéis contar conmigo para lo que queráis.
Em sembla perfecte. Avui ha estat un plaer conèixer qui ha estat un referent en el món de l'oci nocturn al Prat a la dècada dels 80. Jacinto, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada.
De nada, a vosotros. Una abraçada. Adéu, bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu, bona tarda. I Víctor, gràcies i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I ara en l'espai que dediquem els dilluns al món de l'empresa us parlem de Visagov. Ofereix serveis per facilitar els tràmits quan es vol viatjar a l'estranger. I per saber-ne més sobre aquesta empresa de Terrassa, avui parlem amb l'Àxel Serena, que és el seu director general. Àxel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem el company Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Àxel, explica'ns una mica quan comença aquesta història de Visagov i com sorgeix la idea i la possibilitat de crear aquesta empresa.
Bé, l'empresa sorgeix al gener del 2021, just després de la pandèmia, no? I quan tornava una mica a la normalitat, no? I la idea era crear una companyia que desenvolupés eines tecnològiques que donguessin una sèrie de serveis auxiliars als viatgers i al viatger del turista i al de negoci. No?
Mm-hmm. Exactament què vols dir amb eines tecnològiques?
Bueno, si et fixes normalment, pues, totes les agències de viatges i tota l'operativa turística està molt centrada en el que és la part de bueno, la venda del bitllet d'avió, la venda de l'hotel, el creuer... Mm. I nosaltres vam veure que hi havia una sèrie de serveis, diguéssim, el que nosaltres li diem serveis auxiliars, que no estaven ben coberts, no? Pues coses com el tema dels visats, no? Les agències et venen el viatge, però normalment el visat pues, l'usuari s'ho té que fer, no? I moltes vegades pues, bueno, pues, o va a pàgines del govern, intenta trobar pàgines de determinats governs, de determinats països, amb uns formularis molt difícils d'omplir, o inclús pues, bueno, que no estan traduïts ni evidentment ni, pues, pues, ni al català, ni a l'espanyol, ni a uns altres idiomes, i vam veure que això tenia molta demanda i vam dir, bueno, pues, anem a crear el que se li diu un software o un software as a service o una plataforma on la gent pugui demanar aquests visats i pugui tramitar aquests visats còmodament des de la seva casa sense tenir que desplaçar-se pues, ni a ambaixades, ni tenir que fer cues, ni... I, bueno, i rebre aquests visats directament dintre del seu correu electrònic.
Val. I a part dels visats, alguna altra facilitat o algun altre servei que oferiu que us diferencia de la resta d'agències, per entendre'ns?
Sí, bueno, nosaltres hem començat amb els visats. Actualment som capaços de processar els visats per 70 països, no? Bueno, des dels Estats Units fins a un visat a Egipte, un visat a Kènia, i com et deia, pues, el poder fer-lo directament pues, des del teu ordinador o des de la teva tablet, pujar la documentació que necessites, pujar una còpia del passaport, etc., i rebre dintre del teu correu electrònic o descarregar-te directament el visat. No? En el futur, la idea és desenvolupar nous serveis. Bueno, pues, dintre d'aquests nous serveis pues, estem plantejant, pues, per exemple, pues, no sé, targetes C-SIM perquè puguis tenir internet pues, a puestos com a Kènia o uns altres països sense tenir que pagar tarifes de roaming, el poder-te fer les fotos per al teu passaport o documents de viatge, assegurances de viatge, etc.
Axel, no sé si tot depèn del país que vulguis anar, no? Els tràmits són diferents de cada país o hi ha una regulació establerta o com va això? Cada país aplica el que vol, com va això?
Cada país, realment, cada país aplica el que vol. Eh? Hi ha països que et demanen, pues, escolta, tens que tenir una vacuna d'aquest tipus per a aquesta enfermedad. I uns altres països et diuen, no, tens que dir-me a l'hotel on estaràs allotjat. O tens que enviar-me una còpia del teu bitllet d'avió. Cada país té la seva idiosincràsia, no? I el tenir una plataforma actualitzada pues, és complexa, no? Tenir, pues, bueno, pues, saber adaptar aquests formularis, no? Aquests formularis a cada document i poder gestionar tots aquests documents amb una mateixa plataforma és un tema complicat que bueno, pues, és el que estem intentant o estem resolvent, en aquest cas, els 70 països i anant afegint nous països conforme pues, puguem agafar pues, aquests formularis o arribar als acords per poder tramitar-los.
Per qui esteu treballant? Agències, proveïdors, particulars? Més o menys quin seria el perfil del vostre client?
Mira, realment el 98% actualment dels nostres clients són clients finals, turistes i viatgers de negoci. Un 20% d'ells venen dels Estats Units. Tenim un percentatge del 15% que venen del Regne Unit. I Espanya és només el 2% de la nostra facturació. Ara estem obrint un canal i estem començant a arribar a acords amb agències de viatge, aerolínies, companyies de creuer, per poder desenvolupar pues, un canal a través de el que li diem nosaltres, a través de partners. No? I per un altre costat també estem treballant amb blogs, no? Blogs, influencers, però amb un sistema, el que se li diu un sistema d'afiliació. No? Arribem a acords amb aquest tipus de persones, que no són, diguéssim, no són empreses, i bueno, a través de promocionar el nostre servei, pues, nosaltres li cedim una part de l'ingrés, no?
Axel, això com funciona? És a dir, jo entro a la vostra pàgina web i ja que em surten una sèrie de països o em surten com més o menys com puc interactuar a la vostra pàgina web? Més o menys, a grans trets, eh?
Sí. Bueno, la pàgina web està traduïda en 10 idiomes, o sigui, pots seleccionar l'idioma que vulguis, amb el que vulguis treballar. El que primer que et pregunta és on vols viatjar, no? D'aquests 70 països, no? Pues no sé, per exemple, vull viatjar pues, a Uganda, no? I ja a partir d'allà, pues, bueno, et pregunta pues, quina és la teva nacionalitat, no? Perquè depèn també de la nacionalitat que tinguis, et demanarà uns tràmits o uns altres, no? Hi ha un tipus de visat o un altre. Tu li dius, pues mira, la meva nacionalitat és aquesta, no? En funció d'aquestes dues coses, de la teva nacionalitat i on vols viatjar, pues, et comença a demanar pues, la documentació que necessita, no? El nom, l'adreça, pues, una còpia del teu passaport, si tens un certificat de vacunació contra la malària o etcètera, no? I, finalment, si està tot complert, pues, vas a la pàgina de pagament, fas el pagament i, bueno, i en funció del país, pues, en 24, 48 pues, o a vegades una setmana, et reps a través del teu correu electrònic o pots entrar a la plataforma i descarregar-te el teu visat.
I hi ha països que... Bueno, a mi ara em ve el cap Corea del Nord, per exemple. Hi ha països que és impossible fer aquests tràmits, aquesta burocràcia, no?
Correcte, sí.
Si no impossible, gairebé, no?
Correcte, sí. És així, sí. Sí. No, hi ha països, per exemple, doncs que potser fem el visat per europeus, però per exemple, potser doncs hi ha un ciutadà d'Argentina que no li podem fer, no? Llavors, per això preguntem doncs, quin país viatges i quina és la teva nacionalitat i en funció d'això doncs, et podem fer el visat o simplement doncs, el millor no te'l podem fer.
Hi ha diferents classes de visat, també, no? N'hi ha els d'una entrada, múltiples... Quines diferents classes de visat hi ha?
Bueno, és un tema complex, eh? Cada país té els seus, no? Estats Units, doncs, per als europeus, té el que se li diu a l'ESTA, no? En canvi, doncs, si és un ciutadà xinès, doncs, té que demanar un visat B1 o B2, no? Llavors, o si viatges una vegada, doncs, pots demanar un visat d'una entrada o pots demanar un visat d'entrada múltiple. Ja et dic, no hi ha un estàndard que diguis, escolta, són tots iguals, no? Cada país té doncs, la seva mare i el seu pare. I llavors, bueno, doncs, tens que adaptar aquest software que hem fet i a més el tens que anar contínuament actualitzant, no? Ara ens ha passat, per exemple, doncs, que el govern de Canadà doncs, ha començat a fer restriccions per als nacionals de Mèxic i això doncs, a vegades t'ho avisen d'un dia per un altre, no? I el dia següent doncs, bueno, tens que estar 24 hores monitoritzant tot això i, llavors, i prenent, bueno, fent els canvis al minut, no?
No sé si, clar, suposo que hi haurà gent que s'ho està preguntant, els tràmits són més cars o menys cars o més assequibles, depèn del país, o tot més o menys, tot va pel mateix, diríem, per les mateixes quantitats?
Bueno, nosaltres cobrem una tarifa plana que és, bueno, ja, diguem, dintre del pagament hi ha dos coses, no? Una és el nostre servei, que nosaltres cobrem una tarifa plana de 29 euros, i després està la taxa que ha establert cada govern. De funció inclús de la nacionalitat del client, doncs li demana una taxa de $20 o la taxa és 0 o li demana una taxa de $50, no? I a partir d'allà doncs, construeixes el preu. Dius, bueno, tant de taxes més els 29 euros del meu servei, doncs l'usuari té que pagar aquesta quantitat. I després, bueno, també nosaltres el que fem és el canvi de moneda, no? Si és un usuari mexicà, nosaltres li ensenyem el preu en pesos mexicans, no? Si és un usuari europeu, li ensenyem amb euros. I si és un usuari polac, doncs li ensenyem el preu en slotis polacs.
Axel, abans quan et preguntava per als inicis, com sorgeix la idea, no sé si aquest tipus de servei que vosaltres oferiu ja es fa en altres països, si la idea també ha vingut perquè heu tingut altres referències i us ha agradat i us ha encaixat la idea.
Sí, bueno, ja tenim diversos competidors, no? El que passa és que els més grans competidors que tenim, bueno, hi ha una empresa americana, per exemple, pues que té 1.300 treballadors i té oficines a tot el món, no? Nosaltres vam veure pues, que existia aquesta demanda, o sigui, bueno, a través d'eines pues, podem veure pues, quanta gent busca determinats serveis a Google i a Bing i pots, amb això pots establir una demanda, no? I un tamany de mercat. i bueno, pues bé, ja, no sé, en aquesta empresa americana, pues si no vas a Barcelona o vas a Madrid, que és on té oficina, pues no ho feien a través de mitjans online, no? I nosaltres, bueno, vam dir, bueno, vam veure, bueno, vam identificar diferents demandes de les persones, pues a través què és el que busquen dintre dels buscadors, i a partir d'això, pues establim, pues fem aquest servei o no fem aquest servei, no? Nosaltres som gent que venim del món d'internet, hem treballat en temes d'internet pues tota la vida, i bueno, i sabem o intentem saber pues què és el que la gent està demanant, no?
És a dir, que
a partir d'allà veus...
No, anava a preguntar precisament que el perfil de professionals que teniu treballant a l'empresa són programadors, sí, informàtics...
Correcte. Mira, nosaltres ara tenim un equip de 50 persones, uh-huh, en aquests moments, dels quals pues, bueno, tenim uns 10 programadors, hi ha un equip important de màrqueting i desenvolupament de negoci, hi ha un equip, bueno, un equip petit del Departament de Finances, perquè les finances, bueno, tot el que és el tema comptable ens ho fa una empresa d'una assessoria de Terrassa que es diu Via Tribut, i després tenim un equip d'atenció al client. Aquest equip d'atenció al client, pues, és el que revisa tot el que han ficat els usuaris i els valida que la informació que ha ficat a l'usuari és la correcta, no? Dintre d'aquest equip de 50 persones, pues, bueno, tots... bàsicament, o venim, són gent experimentada del món d'internet, o bé és gent jove, pues, que s'està que s'estem formant. Uh-huh. I tenim un equip, en realitat, tot l'equip, ho estava mirant l'altre dia, en total tenim 15 nacionalitats dintre de l'equip, no? Des de txecoslovac, a argentins, a xinesos, coreans, catalans, hi ha de tot tipus.
Molt bé. Doncs una empresa, podríem dir, jove... Porteu 3 anyets des del 2021 i que s'està obrint pas en aquest mercat que podríem dir també és una mica nou per les demandes, no? Pel tipus de demandes que us fa el viatger. Visagob, avui n'hem parlat d'ella amb el seu director general, l'Àxel Serena, que li agraï moltíssim que hagi passat pel Connectats. Àxel, que vagi molt bé la tarda.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per trucar-nos.
Gràcies. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Hola, sóc el Jaume de Castellà i la cançó que recomano és Sisters del John Boutet. Tot i que no tinc cap germana, és una cançó que a mi m'emociona. És per això que la recomano. Papara, papara, papapapa. No let Nanette, Lillian, Lorna, Lita, Lenora. My lovely sisters will raise me home. I adore ya. My feet may be far from your door, yet I keep in my heart the lessons you taught me when I was a boy in your arms. Lolette, Lynette, Lillian, Lorna, Lita, Lenora. Everything I'm bringing, every song I'm singing's for ya. My life's still a mystery, all of my history's with you. The love that you gave me has saved me, it's pulling me through. My sisters, oh my sisters, I remember dancing in the kitchen with my lovely sisters, oh my sisters. When I got in trouble, they were right there bitching. Lolette, Lynette, Lillian, Lorna, Lita, Lenora. Ocean and moonlight are calling your names from the shore.
I'm in some foreign place and I don't know a face where I am. Yet all that I'm needing is leading me home once again. I remember dancing in the kitchen with my lovely sisters, oh, my sisters. When I got in trouble, they were right there bitching. Lolette, Lynette, Lillian, Lana, Lita, Lenora. Everything I'm bringing, every song I'm singing's for you. I'm in some foreign place and I don't know a face where I am. Yet all that I'm needing is leading me home once again. Well, all that I'm needing is leading me home once again. Yes, all that I'm needing is leading me home. Lolette, Lynette, Lillian, Lorna, Lita, Lenora.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La Banda Simfònica de Badalona és una banda de música vinculada al Conservatori Professional de Música de la Ciutat, tot i que es gestiona de manera autònoma i el pròxim dissabte 18 de maig realitzarà un concert a la plaça de la Plana. Saludem el Miquel Arrué, que és el nou director de la banda, que ara mateix es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Molt bona tarda, Miquel.
Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
I també saludem el nostre company, en Santiago Espasa. Santiago, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Molt bé, doncs estem amb el Miquel Arrué, que és el nou director, com dèiem, d'aquesta banda simfònica de Badalona. Des de quan, Miquel?
Pues mira, fa 8 mesos, des de setembre de l'any passat, o sigui que nou, nou.
Uh-huh. I com ha estat aquesta estrena, aquesta arribada?
Pues amb molta por, la veritat, si et sou sincer, perquè el director que hi havia abans, el Manel Valé, havia deixat el llistó molt alt, i jo quan vaig començar els assajos, li comentava antes al Santi que van començar amb 13 músics, estava assustat i dic, ja veus tu, aquí no vindrà ningú. I ara al final som 80 músics, vull dir que molt content i fent un grandíssim treball perquè la banda pues, sigui una gran banda, no?, aquí a Catalunya.
Escolta'm una cosa, aquest accent és valencià?
Ja no puc ocultar-ho, no? Jo que ho intento, ja fa 25 anys que treballo aquí a Barcelona i mira que ho intento amagar, no hi ha manera, sempre me pilleu, eh?
No, però és que...
Sí, sóc de València.
Clar, és que està tan associat al tema de la música, de les bandes... A València hi ha tanta música que...
Sí.
Al final, no sé si és que heu de sortir per trobar també altres
bueno,
propostes.
Bueno, sortim, som cool cinquets i anem per tot arreu i allà on anem pues, portem la música i l'alegria de la música i on anem, no? I llavors per això estem a tot arreu.
I a tu com t'arriba aquesta oportunitat de dirigir la Simfònica de Badalona?
Bueno, perquè jo havia estat membre abans, jo fa 24 anys que soc a la banda en realitat. Tocó la tuba, llavors era un músic més, el que passa que ajudàvem, no? Era una persona molt activa, soc una persona molt activa i has ajudat molt des del principi a fer assajos, a fer parcials, de vegades també m'han convidat a poder dirigir alguna peça, i la banda ja en coneixia, estava molt a gust amb mi, sabia una mica com treballar, i quan es va plantejar de fer la transició, pues, al final la junta directiva va optar, pues, diguem, pel segur, no? Per una persona que ja és de la casa, que ja coneix l'agrupació, que ja sap quines són les febleses i els punys forts, i que no tingui por de treballar i picar pedra, no? Que en aquestes coses s'han de fer molt, i m'ho van dir, mira, confiem en tu, endavant en tu, perquè la banda també, i mira, va ser així. Ja aquí bé. Estem. Sí, sí.
Bona tarda, Miquel.
Hola, què tal, Santi?
Em podries explicar una mica quin és l'origen d'aquesta banda sinfònica a la ciutat de Badalona?
Pues, ho he tingut que preguntar. No, clar. Perquè, clar, jo sí, clar, jo me incorporo al 2000, però la banda ja comença a principis dels 80, finals dels 70, al barri de Sant Crist. És una iniciativa popular perquè els veïns volen començar a fer una banda en aquell moment allà. Comencen a fer classes, una escola, i bueno, els nens petits i les nens petites van començar allà a aprendre llenguatge musical, solfeig, instruments, i se comença a formar la banda, no? I la veritat és que va tenir tirada. És curiós perquè la banda ha canviat de nom durant la seva història tres vegades, perquè al principi es deia la banda del barri de Sant Crist. Després va haver un canvi del 95, nou equip directiu, amb nou projecte, noves idees. Volem fer una mica més extensiva la banda, llavors canvia de nom i es diu la banda de Badalona. I després fan un pas més perquè molts dels músics que se formen allà comencen a estudiar al Conservatori de Badalona, es fa com un conveni per estar allà, poder assajar allà, intercanvi de músics i tot això, i a partir d'aquí, que és quan l'agafa el Manel Barea, i ja se domina banda sinfònica a Badalona, perquè ja incloïen cellos i contrabaixos i tot això, no? I aquí és quan comença, de veritat, un moment de la banda molt, molt potent, que culmina en el certament de Cullera, farà en el 2010, i guanyant-lo. Vull dir que és una banda molt solera i amb molta potència, la veritat que sí.
Carme, Miquel, si us sembla, escoltem un moment una petita peça, una petita part d'aquesta banda de sinfònica de Badalona. Acabem d'escoltar aquesta banda sinfònica de Badalona. Posa'ns una mica, no, en context de quin va ser aquest moment, què s'estava tocant, també.
Pues mira, aquest és el concert meu de presentació. Jo vaig fer el primer concert al novembre per Santa Cecília, que és la santa, no? de la música, patrona de la música, i sempre solem fer un concert per aquestes dates. I aquest concert en concret tenia una temàtica molt específica perquè era música des del Nou Món. Ja havíem fet alguna cosa. A nosaltres ens agrada molt fer música i sud-americana i nord-americana i tot això. I en aquest concert el que vam fer és fer un recull de músiques del continent americà, de compositors i compositors, perquè també volem donar aquest gir, no?, de començar a posar o normalitzar el paper de la dona compositora, no?, que dintre de la música clàssica sembla mentida, però fins fa molt poc no ha tingut un paper rellevant. Tu mires història de la música clàssica i tots són compositors, dius compositora, i alguna, pues sí que hi ha. El que passa que, com, bueno, pues és un món molt masclista, no?, encara. I ara estem obrint, pues estem obrint tot d'aquesta manera i incorporem compositores i música de compositores. I concretament aquesta peça és una peça d'un compositor argentí de tango, que és l'Astor Piazzolla. L'arranjament per banda sinfònica, perquè, clar, originalment és per bandoneó i petita banda, no? I l'arranjament és d'un arranjador italià boníssim, que la realitat és que l'arranjament és maquíssim, i mira, doncs el farem aquí per aquest concert, no?
Molt bé. Parla'ns ara d'aquest concert que la Carme ha parlat abans de la presentació del dissabte 18 de maig. En què consistirà i on es pot anar a veure?
Doncs pues mira, aquest concert el fem a la plaça de la Plana, que és una de les places, diguem, més grans de Badalona, bueno, una de les més grans, o sí, de les més grans que tenim a Badalona, i és on tradicionalment havíem fet aquest concert. Per nosaltres, diguem, que és el concert més fort, no? Perquè allí podem... pot venir fàcilment 1.000 persones, 2.000, 3.000 persones, no? Se poden venir allà. I llavors sempre intentem que sigui un concert com molt popular, molt atractiu, i intentant també que sigui un concert on la banda s'obri molt a la ciutat i que la ciutat senti que té una banda que és seva, que forma part de la seva cultura i que està ahí per la ciutat. Llavors, concretament, el que fem aquest any fem els grans hits de la música clàssica, serà una hora i quart i vint com a molt de concert, però no es farà passeu, és pesat, és que vingueu, no patiu, no es farà res pesat, de veure que és un concert molt divers, molta internació de solistes, músiques de tot arreu del món, música que conegueu, que heu escoltat molt de la música clàssica, i la portarem a la plaça, doncs això, perquè es gaudeixi perquè fer una mica més de cultura, no?
Molt bé. Molt bé, i ara tu també, com a nou director de la banda simfònica, quins projectes tens entre mans?
Pues mira, el principal projecte que m'ha plantejat aquest any és obrir la banda, tot el que pugui, a la ciutat. Perquè sí que és veritat que la banda pues, està activa, no? Perquè ara estem fent dos concerts a l'any, assagem cada dimecres, hi ha moltíssima activitat, està venint molta gent a assajar, a tocar... Però la banda considera que una banda com aquesta tan potent, no? 80 músics que estem fent un repertori, la veritat que de vegades és molt complex, que és un repertori molt sinfònic, pues que quedar-se només en dos concerts a l'any pues sembla molt poc, no? Llavors volem obrir-lo més. Hem proposat a l'Ajuntament a veure si podem fer concerts pels barris, també, no centralitzar-ho tot a la part més, diguem, de la costa i tot això, sinó obrir la banda més a tota la ciutat. Estem fent convenis en altres associacions, en altres escoles de música d'aquí, per exemple, l'Escola de Música Moderna, vam estar parlant fa dues setmanes per poder col·laborar, per poder fer concerts conjuntament. També estem contactant amb altres bandes d'arreu de Catalunya. Concretament, setmana passada estava parlant amb el director de la banda de Santa Coloma per fer un d'encanvi, perquè vinguin a tocar aquí, nosaltres anar allà. Més per res, perquè la ciutat de Badalona vegi que la banda és una agrupació que està ahí, que moltes vegades per desconeixença no se ve a escoltar, no? Que és una música molt interessant, molt divertida, i que hi ha moviment i que també és una possibilitat i una alternativa, no? Llavors, venir a aquests concerts, veure tot el que està passant, és la música que es fa, el fet de que no és una banda, que són moltes bandes ja a Catalunya, pues jo crec que aporta aquest punt, no? Pues d'orgull de ciutat, com a que té una banda pues que és capaç de sortir, no? Més allà a Badalona, i també d'aquesta part social i cultural que aporta.
Has comentat que en aquests concerts sou 80 persones, 80 aproximadament, a la plantilla, però de cara a aquests projectes de futur, us agradaria ser més, encara?
Sí. Jo, la broma que es fa des que vaig començar a la banda, i ara per al concert de maig, a la banda es deia, quan tenim, perquè el concert de novembre eren 47 músics. Jo es deia, ja veureu que per al concert de maig eren 90, al principi reien, 90, què dius? Claro, ara quan estem a 80, 82, diuen... Pues eren 90 maig, i tu com ho sabies? Dic, perquè tinc l'esperança, tinc la fe. No de que això sigui així, de que la banda continuï creixent. I aprofito ja que tinc el micro per dir-vos músics i músiques de Catalunya, sisplau, que teniu una banda fantàstica a Badalona, que estem oberts, que estem obrint portes a tots els que vulgueu, les que vulgueu venir a tocar, a fer música sinfònica, a passar un moment agradable amb gent que li estima la música, gent que és molt amigable, que li encanta compartir, sobretot si sou tubistes i contrabaixistes, sisplau, no si ten greus a la banda, però tots sereu superbenvinguts i totes també.
Perquè, que, Miquel, en què consisteix la prova d'accés, entre cometes, no?, per accedir a aquesta banda simfònica?
Ara el que estem fent és que la persona que vol incorporar-se, que vingui, que fa un assaig, assaigem més dimecres de 9 a 11, I llavors fan l'assaig, estan tocant, provem partitura, fem repertori i quan acaben, doncs depèn de sensacions, depèn de com estiguin, si han estat a gust, si han trobat bon ambient, perquè sempre fem 10 minuts de descans perquè puguin xerrar i puguin una mica compartir, no?, vivències i tal. T'agrada la banda? Sí, vols tornar? Vale, doncs mira, dona'm el teu mail i jo també les partitures i així te vaig informant de tot el que va passant i vas venint quan puguis, o si pots venir cada any, pues fantàstic. I així estem fent-ho. I d'aquesta manera, ja dic, pues hem aconseguit de ser 13, ara som 80. Vull dir que la veritat és que estem molt contents de com el projecte.
I també, quin paper té el Conservatori de Badalona dins d'aquesta banda?
Claro, és molt important. El Conservatori és importantíssim. És molt important perquè, d'entrada, ens cedeix una sala on podem assajar, no? Nosaltres ara estem assajant a l'auditori del Conservatori. Tenim un conveni de col·laboració en el que els estudiants del Conservatori que vulguin poden venir a tocar a la banda, perquè un músic no solament s'ha de fer individualment tocar l'instrument, ha d'aprendre a tocar en conjunt. I com aprens a tocar en conjunt? Pues fent faristol. Has de fer molt faristol amb una agrupació, amb un director o una directora que te vagi donant indicacions i vas agafant experiència, no? Moltes vegades els estudiants d'avui en dia se troben amb el problema de que individualment són molt bons, però en conjunt, com no han fet aquest treball de conjunt o han treballat en agrupacions, pues tenen aquest hàndicap, no?, que costa incorporar-se. I més a Badalona, que tenim sinfònica, tenim banda, tenim agrupacions de tot tipus. Avui en dia, els músics i les músiques de Badalona que vulguin provar tot tipus d'agrupacions i tot tipus de música, tenen l'oportunitat de Badalona. Sí. Llavors, nosaltres el que fem és obrir-los al Conservatori, pues, que vinguin els alumnes que vulguin, i llavors aquí podem treballar junts en el fent. No?
Miquel...
I nosaltres sempre que fem algun... Perdó, diguis.
No, que hem de...
No, lo...
Digues l'últim, molt ràpid.
L'últim que volia dir és que i nosaltres, quan fem concerts, evidentment portem el nom del Conservatori de Badalona allà on sigui i el nom de Badalona, evidentment.
Doncs sabem que us anirà molt bé amb aquest entusiasme que avui has irradiat al Connectats. Miquel Arrué, gràcies per acompanyar-nos al programa d'avui. Ens acomiadem també de l'audiència fins demà amb aquesta música de l'Orquestra Simfònica de Badalona. Gràcies, Santi, gràcies, Miquel. Bona tarda a tots. Adéu-siau.
Bona tarda, Carme.
Adéu. Bona tarda, Carme, gràcies.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Sobre la lluna al mar t'escoltava dir molt suau, per què no reprendem de canviar. la nit, el mar, les ones. No és molt original.
Ràdio Sant Cugat,